És l'hora de Mossega la Poma. Benvinguts al programa 242, el 29è de la 8a temporada. Avui ens visita, per fi, la Gina Tost. Sí,
ens va fer el salt la setmana passada, però aquesta setmana no ens ha pogut fer el salt perquè hem recorregut a mesures extremes com iogurts de coco i coses així.
I coses d'aquestes. Doncs això, avui estarà, ens acompanya la Gina Tost, amb qui parlarem de les seves darreres produccions, entre elles el seu darrer llibre, i el paper de la dona en la difusió de la tecnologia, que és un tema que també volíem tocar fa temps, i mira, aprofitant que ella és dona, doncs avui ho tocarem. En temps de tertúlia ens fem ressò de la interessant enquesta de més de 28.000 desenvolupadors a Stack Overflow, i algunes de les conclusions que se n'abstreuen del mercat de la tecnologia. Per altra banda, hi han sortit les darreres actualitzacions de macOS 10.10.3 i la iOS 8.3, que resolen alguns problemes importants i ens porten, per fi, a tothom la nova aplicació de fotos que substitueix l'iPhoto.
Ja funciona, això?
Ja funciona. Aquest programa t'arriba gràcies a capsid.cat, l'empresa especialista en l'administració de sistemes crítics, focalitzada en el rendiment i l'escalabilitat, i si ets una emissora i vols emetre aquest programa setmanal de forma gratuïta, contacta'ns a cultura@mossegalapoma.cat. Comencem.
Ara comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. A la xarxa en format podcast i també a la ràdio. Mossega la Poma, una hora amb entrevistes i tertúlia fresca d'actualitat tecnològica cada setmana.
Des dels estudis centrals de Mossega la Poma, amb una taula en forma de porcions de pizza, benvinguts al programa setmanal on conversem de forma dispersa de tecnologia i moltes coses més. Control tècnic, senyor Sergi Perucho. Avui en companyia d'en Dani Amo. Dani, bones.
Bona tarda.
D'en senyor Carles Caño, bones també. Ese micro de solapa. Codirecció i postproducció a Marcalier.
Avui tenim tres tipus diferents de micros. Casualment, avui que ve la Gina, avui tenim a tots els col·laboradors que han vingut.
Curiosament.
Que últimament sempre fotien campana, tots avui.
Tots avui.
Jo no he fallat mai.
No, ja veurem la setmana que ve qui ve. Ja veurem aquí tu i jo parlant del dia del llibre.
Producció, codirecció i direcció que us parla en Tomàs Manzanares. Saludem a totes les emissores de ràdio que emeten Mossega la Poma a les seves respectives graelles i als amics que ens escolteu via canal digital de Nació Digital. Un plaer compartir aquesta hora amb tots vosaltres.
Tomàs.
Avui, perdona, el que estic content sóc jo, que tenim per fi aquí a la Gina.
Sí, a més jo vinc vestit de parxís. Vinc vestit de parxís. Estic molt content perquè primer, ahir al matí a The Pirate Bay Vikings estava per sobre en el rànquing, per sobre de Game of Thrones, el qual és impressionant. És impressionant. Els que ens agraden les pel·lícules de vikingos i
mort.
Però Vic és de History Channel, no?
És de History Channel, és una sèrie així romàntica, més aviat romàntica. I després ja tinc unes altres dades d'audiència que jo volia ara preguntar aquí, que tenim a la Gina Tossi, perquè ella, com que és una maven, una generadora d'opinió, si ella està dintre d'aquesta... Però una de les preguntes que ens han fet els mosseguis és: Gina, tu estàs contenta de que The Fast and the Furious 7 hagi estat 2 setmanes consecutives al número 1 en els cines els darrers caps de setmana?
Jo crec que ha sigut una conseqüència de que un dels actors principals hagi mort en un accident. Sí, molt tràgic, però va ser l'última pel·lícula que va rodar. I de fet moltes de les escenes de la pel·lícula són els seus germans fent d'ell.
Imagina.
Clar, diguéssim que és un homenatge pòstum a un actor que era molt estimat d'una saga, que recordem que és la 7a entrega, per tant, diguéssim que ja té...
Sí, Star Wars encara no té 7 entregues.
Encara no, dóna-li un any.
A Twitter el donen com a ressuscitat, aquest home.
Home, amb aquesta pel·lícula pot ressuscitar. El problema també jo crec que és que hi ha no només un homenatge pòstum, sinó que hi ha tota la morbositat d'anar a veure l'última pel·lícula d'aquest senyor.
És per molt, però tu ets fan de la saga de Fast and the Furious?
No, però sóc molt fan del màrquing d'aquesta gent, perquè fins i tot per la 5a crec que van fer una carrera de cotxes per Google Maps. No sé si us en recordeu, però va ser de les primeres vegades que es va agafar Google Maps com a plataforma per llançar un producte i fer alguna cosa més enllà d'anar del punt A al punt B o agafar transport públic.
Molt bé, doncs gràcies.
Ella també està contenta.
Està contenta. És la primera vegada que el convidat entra abans que el presentem.
Però jo l'he presentada, està aquí, tenim a la Gina.
Si ets una emissora de ràdio, no. Si ets qualsevol persona humana amb dues potes i vols contactar amb nosaltres, fes-ho a partir d'aquesta fase.
Connecta amb Mossega la Poma a Twitter, @mossegalapoma, per correu electrònic a cultura@mossegalapoma.cat, a la comunitat oberta de Google Plus, cerca per Comunitat Mossegui, o bé directament des del blog. Recorda que cada episodi de Mossega la Poma conté una entrada al blog amb les notes detallades del programa. Si perds un enllaç o una referència, no pateixis, la trobaràs a l'entrada corresponent al blog de mossegalapoma.cat. Mossega la Poma, tot junt i amb dues esses.
Bueno, avui que tenim la seqüència de Falques ja normal, eh?
Ja estem, és que tenim un senyor amb una veu que hauria de vindre a fer el programa ell per nosaltres, ràdio, perquè amb aquesta veu...
De Ràdio Platja d'Aro.
Sí.
Gina, ara sí, ara molt benvinguda. La veritat és que feia més d'un any que la teníem pendent de que vingués a Mossega la Poma, més d'un any.
Havia d'inaugurar aquest estudi, no va venir, l'havia vingut a...
Ah, sí, era la inauguradora oficial de la pelu.
Ei, ara em fareu tallar una cinta o ja no fa falta?
De fet, la Gina em va ajudar assessorant pel que necessitàvem muntar i unes quantes coses.
Escolta, però ho teniu molt bonic.
Eh que sí?
Sí, m'agrada molt.
Amb les cortines de l'IKEA i...
M'heu dit que era un cobrellit, no?
Sí, hem fet insonoritzacions amb els cobrellits de l'IKEA.
Escolta, no hi ha res com ser manyós amb coses low cost.
Molt bé, volies tu començar parlem del llibre de la Gina.
O sigui, la Gina ha tret un llibre...
Bueno, perdona, per aquí, és que qui no coneix la Gina, però millor que la presentem una mica.
Bé, doncs la Gina és periodista. Una de les coses interessants de la Gina és que ella, diguéssim, és autodidacta totalment. Va començar ella amb el món del videoblogging quan el videoblogging no existia pràcticament, i portes ja anys col·laborant amb Generació Digital, Catalunya Ràdio, el Canal 33
i amb mitjans de Madrid també, no?
Sí,
amb productores...
fins i tot a IGN, a Televisió Espanyola, a
Sexta, Japó,
a la NK, a Televisa Mèxic. Sí, he treballat en tres continents diferents.
No està malament.
I a vegades simultàniament, que és encara més curiós.
Sí, és com un taquió, no? Vas muntant amunt i avall.
En alguna d'aquestes trobades o de passadís que hem fet alguna vegada, explicar l'experiència del Japó, i encara flipo del que explicaves d'aquella experiència, molt xulo.
La primera cosa més flipant és que jo era la més alta de l'equip de gravació. Que ja és curiós de per si, perquè faig un 65, o sigui, si la més alta...
Bueno, però d'avís porta uns tacons ben xulos,
sí, també
per marcar perfil, no? Bueno, doncs, i ara la Gina, doncs, també estàs col·laborant amb el Sonar i acabes de treure un llibre. A més, ets professora de l'UPC en el grau de videojocs que fem a la Universitat Politècnica.
Del màster de l'UPC, o sigui, del màster d'apps i de videojocs de l'UPC, del grau de videojocs de l'UPC el que faig és assessorar al Jesús Alonso, que és el seu director, i sí que és veritat que donc classe puntual amb coses de comunicació o d'ASO o fins i tot història. Aleshores, més o menys vaig fent, perquè el Jesús fa temps que em vol pillar per banda, però...
No et deixes.
Encara no hem trobat l'encaix.
Bueno, segurament ho farem aviat. I acabes de, fa molt poc, publicar un llibre, i aquest serà el teu primer Sant Jordi.
Sí, que me'l passaré firmant, que em fa molta il·lusió.
Ai, digues, ja saps on et toca o encara no?
Sé dos llocs, però pots creure que m'han enterat per Twitter, no perquè m'ho hagi comunicat l'editorial?
És possible. Era per anar-te a veure i que el siguis.
Mira, sé que a les 6 estaré a la fàbrica Moritz, que a les 7 estaré a la llibreria Gigamesh, que està allà a baix del carrer Bailén, i és una llibreria que adoro, perquè a tots els que ens agrada el que se'n diu la subcultura, Joc de Trons o Star Wars o Star
Nosaltres,
Trek...
La setmana també, passada la setmana vaig entrevistant a l'Antonio Torrubia.
Sí, que de fet el contacte el vaig passar jo.
Però, més que res, me'n vas dir, no puc venir al programa, i dic, doncs dona'm el contacte a l'Antonio i així s'omplim el forat.
Exacte, doncs és una llibreria que adoro i que, per cert, em van dir, vols venir? I jo, evidentment que vull venir. O sigui, vull venir. Si haig de firmar en algun lloc, crec que el lloc més ideal per firmar de Barcelona és aquest.
No hem dit el nom del llibre ni de què va, per cert.
Bueno, és secundari, no? El llibre es diu Vida Extra i l'has escrit tu amb l'Oriol Borra?
Boira.
A dir, tu amb l'Oriol Boira. I va, Vida Extra, entenc que va de videojocs.
Sí, Vida Extra, els videojocs com no els has vist mai, està editat per Columna en català i Grijalbo en castellà. És un llibre que el que fa és un punt de partida per a aquelles persones que vulguin saber-ne més de videojocs. I em diràs, què vol dir això? Doncs fins ara, quan tu te n'anaves a una llibreria a intentar saber més d'aquella afició que t'agradava, tenies dues opcions. La primera era anar-te'n a les revistes d'actualitat on hi ha reviews de les últimes novetats,
Microhobby,
Marketplayer, coses d'aquestes. I l'altre vessant era, al costat del llibre de com fer tu pàgina web en HTML, havia el manual de crear el teu primer videojoc amb JavaScript o algun llenguatge de programació.
Diguéssim que
si tu eres un nen o una dona o el que fos que volgués saber de videojocs, només tenies aquestes dues opcions. No tenies algú que t'expliqués el per què de tot plegat, no? Per què els videojocs són bons? I tot el que m'ha passat a mi és que no he inventat res, aquests mòbils. No he inventat res. El que m'ha passat és que he agafat estudis que ja existien i els hem plasmat amb l'Oriol en el llibre. Hem agafat idees i conceptes de game design, de disseny de videojocs, i els hem plasmat en el llibre d'una manera entenedora perquè qualsevol persona que vulgui entendre per què tots els jugadors, quan agafem el Mario, ens anem cap a la dreta i no cap a l'esquerra, ho fem de la mateixa manera.
Jo aquest matí estava en un claustre molt apassionant i he aprofitat doncs, per llegir-me la meitat del llibre de la Gina. Llavors vas escoltar com la gent va fotent el rotllo, quan es brallen doncs, tu pares el llibre, continues mirant el claustre a veure si hi ha sang o no i després continues amb el llibre.
M'acabo d'adonar que el meu llibre està pirata. Saps què vol dir això?
És un èxit.
És un èxit complet. A veure, el llibre evidentment...
Podries haver fet com el Paulo Coelho, que els va posar pirata ell mateix.
A mi no m'importa que... A veure, ara m'escoltarà l'editorial i em vindrà i em trucarà, no? Però això jo crec que és símptoma...
Si t'escolta l'editorial també és un èxit per mossegar la poma, eh?
Exacte. A veure, ojalà es truqui nosaltres també,
27,
no? Tant de bo.
27 pàgines he trobat.
27 pàgines. No, és que ja els primers capítols sí que estan per internet a través d'Amazon es poden trobar, per si algú vol... començar a veure si li interessa o no li interessa.
Sí, pots fullejar les pàgines.
Hi ha alguna cosa d'història o va més a lo pràctic?
Al final hi ha una mica d'història, però de fet el capítol es diu anècdotes per fer-se l'interessant, perquè et fa quatre pinzellades de qui era Nolan Bushnell, Ralph Baer, el Tetris, Minecraft, no? La història una mica de...
Els senyors del Tetris que no van treure un puto duro del Tetris,
el senyor
no en va treure un duro.
Doncs explica aquesta història d'una manera entenedora i sense posar tants personatges, perquè a més és una història, la història del Tetris, que té com molts personatges amb coses molt tècniques, legals i tal. Aleshores ho van fer allò perquè qualsevol persona que pogués llegir allò ho entengués igual que entén la caputxeta.
I a més és un punt de partida. El llibre està molt ben recercat, hi ha molta recerca, i van des del punt de vista de dir, ara vaig a fer un videojoc, i primer és dir, per què és important un joc? Comenceu fent, diguéssim, una apologia del videojoc, que és una cosa que ha estat molt atacada. Inicialment, quan van aparèixer els videojocs, és qui està jugant està perdent el temps i bàsicament, hauries d'estar fent una altra cosa. I jo conec molts amics meus que deia, no, jo em vull dedicar als videojocs i a fer-los o a jugar-los de forma professional, i dic, per què no?
I el mercat que suposa internacional ja no diem, però per Catalunya la força empresarial del videojoc, que ja no és ara, ja de fa bastants anys, però encara cada cop més, té una força importantíssima.
Home, ara mateix a Catalunya hi ha molts graus especialitzats en videojocs, màsters, postgraus, cursos de formació professional enfocats precisament a que persones, nois i noies, es puguin dedicar en un futur al videojoc, perquè una de les gràcies d'aquest sector és que té perfils molt diferents, perquè tothom s'imagina que és un perfil tècnic d'algú que programa, però no. Hi ha músics, hi ha compositors, hi ha
guionistes,
hi ha
dissenyadors, dibuixants,
exacte. Fins i tot hi ha gent de màrqueting, de comunicació, hi ha productors, hi ha directors, clar... Aleshores, abarca tanta gent diferent que tothom pot trobar l'encaix.
Quan acabes algun joc d'aquests triple A, que al final del joc diu, ara veure els crèdits, i et mires la quantitat de gent que hi ha, que dius, comencen a passar pàgines i pàgines.
És més que una producció
de
cinematogràfica. Perquè és una producció cinematogràfica més el videojoc.
Clar, perquè tu quan et posen els Pirates del Caribe, no? que és car i surt molta gent, i també, diguéssim, és també un triple A, tu comences i acabes.
Sí, podeu explicar què és AAA? Perquè jo no ho sé i l'audiència igual tampoc ho sap.
AAA vol dir que és grans pressupostos, grans equip, allò, el Hollywood dels videojocs. Això és el AAA.
Assassin's Creed, Grand Theft Auto...
Exacte.
Els grans jocs aquests superconeguts.
Halo...
Bueno, sí. Després tenim el Flappy Bird i companyia.
Sí, però això ja no és AAA.
Flappy Bird
això...
no és AAA. No,
de fet, hi ha un senyor.
Hi ha un senyor, el senyor Flappy Bird.
No, però diguéssim que tu quan comences Pirates del Caribe, no? Comences i acabes. En canvi, quan tu jugues al videojoc de Pirates del Caribe, depèn de com, no? Tu influeixes en la història, la música va per un cantó, les imatges van per un altre, de sobte has d'anar...
En funció de l'acció canvia la música.
Ah, exacte, aleshores diguéssim que tot això s'ha de programar, totes aquestes ramificacions, tots aquests camins, el programador i el dissenyador els han de tenir al cap perquè si el jugador ho fa, acabi doncs, repercutint en el joc. I clar, tot això...
No sé, que em deia que era, és una macronovel·la imaginada.
És allò, el tria la teva pròpia aventura, exacte. Però amb moltes més opcions.
Per exemple, en Matrix es van fer les dues, la segona i tercera pel·lícula, que millor no les haguessin fet, però en canvi el videojoc, que la protagonista és la Niobe, la ex del Morfeo, el videojoc és excel·lent. I la història que expliquen és superxula. Després les pel·lícules ho destrossen i la caguen completament, però el joc, l'utilització del temps bala, que, bueno, que es va utilitzar més abans fins i tot a les pel·lícules en el joc aquell, el Max Payne, però que, bueno, l'utilització del temps bala, la forma d'utilitzar les càmeres, molt interessant, i explicar una i continuar la història.
Marc, el teu smart és descapotable i de color rosa?
No, és vermell com la samarreta que porto.
Doncs molt malament, perquè li escauria molt aquesta música d'aquesta falca.
Mossega la Poma es distribueix gratuïtament per a aquelles emissores locals que vulguin incloure el programa a la seva graella. Si ets una emissora o vols que Mossega la Poma s'escolti per l'emissora de la teva vila o ciutat, escriu a cultura@mossegalapoma.cat.
Era per això, que t'ho deia, allò del...
Sí, sí, clar, evidentment, però aquest ens falta el Cadillac. O sigui,
ens cal Cadillac.
Hauríem d'obrir una campanya d'Indiegogo o alguna cosa.
Jo volia afegir sobre el que dèieu, que això, que aquests videojocs són tan immersius, tan bèsties. Jo m'he sigut molt jugón amb els ordinadors. I llavors el tema és que
Què volies dir?
No, el tema és que jo soc professor d'alumnes que tenen 16, 17 anys i que es passen moltes hores. L'altre dia vaig preguntar quantes hores es passen, i una em va dir, t'ho puc dir perquè estic a Stimos, aquesta plataforma, i diu, a les últimes dues setmanes 120 hores. I llavors, clar, i aquest noi en principi no es vol dedicar al tema de videojoc, no? Llavors, jo ara faig una mica com d'advocat del diable, o sigui, crec que els videojocs tenen coses magnífiques, però crec que tenen un punt d'addicció...
No, fas d'inquisidor.
Vale, del que vulguis. Però, o sigui, creen una addicció tan gran, estan tan ben fets, són tan brutals, que de fet hi ha un llibre de la Jane McGonigal que es diu Reality is Broken, que diu això, no? Tenen això que és tan brutal i la realitat està trencada, no? Llavors, a partir d'aquí...
Perquè els videojocs t'aporten moltes coses bones, però segurament si... Quants anys tenen aquests nois?
16, 17, 18...
Segurament aquests nois, si els hi demanes quantes hores han passat en moments íntims, o si poguessin decidir quant de temps passen en aquests moments íntims perquè no depengués de ningú més, et dic jo que també s'hi passen moltes hores.
Estàs dient íntims amb si mateixos?
Amb si mateixos o amb una altra persona, més indiferent si és home o dona. Per què? Doncs perquè al final els videojocs et van recompensant, et van dient tota l'estona, mira si ho fas bé, que et dono punts, et dono medalles, et classifico, mira, et comparo amb els teus amics i mira que ets bo. I ara
no ho fan, eh?
El què?
Ah? Donar-te medalles, dir-te...
Clar.
I ànims, vinga!
Sí, moments íntims i relaxats. No, doncs clar, al final tot això et crea una dopamina que fa que t'agradin molt.
Sí,
evidentment,
aquí...
però també ho fa la xocolata.
Ens oxitocinem i ens dopaminem. És una de les lemes de Mossega la Poma.
Doncs endavant amb això. El tema és, evidentment, que si tots aquests nois i noies juguen a videojocs, també tinguin temps per estudiar, per anar a treballar, per anar al cinema, per anar a veure el futbol o jugar a futbol, per fer altres coses. Els videojocs, al igual que totes les coses del món, no t'han de treure de la resta de coses de la teva vida. En el moment que deixes de fer alguna cosa per aquesta altra potser te l'has de començar a plantejar. Siguin els videojocs, sigui anar a menjar en un restaurant de menjar ràpid, o sigui anar a tenir moments íntims i relaxats.
Ha quedat clar?
Sí. Bueno, però també, amb allò que contestava el que tu estàs dient, el mateix llibre explica doncs, com hi han estudis fets de nois que juguen molt i en canvi agafen unes capacitats molt interessants en temes, doncs, per exemple, de coordinació, de donar-se en compte de situacions, prendre decisions ràpides, fer pensament estratègic. Hi ha un estudi que menciona en el llibre on es parla de que es fa es mesura la capacitat de fer operacions remotes a distància entre metges que estan practicant i estudiants que juguen a videojocs, i els estudiants els hi donen sopes con onda.
Clar, però al final aquests estudis no els he inventat jo, eh? S'estan fent actualment a grans universitats d'arreu del món. El que he fet és recopilar-los en un llibre. Però és això, la memòria, per exemple, pregunta-li a un nen motivat quants Pokémons hi ha. I em dirà, home, clar, però és que Pokémons només n'hi ha 729. Dirà, ja, però et sabrà amb quina pedra evoluciona aquest tal Pokémon, amb quin nivell i amb quin no sé què. O sigui, no només és el Pokémon, els 729 Pokémon, sinó també totes les evolucions i característiques que puguin tenir. Sí, i quina pinta tenen. Jo ja els veig iguals. Quan era més petita sí, però ara ja no. Clar, tot això és una memòria que tu vas treballant. Quan de petit t'ensenyen poemes, no, allò, l'escola és tancada, hi ha llum al carrer, ho fan perquè exercitis la memòria. Això ho fan els videojocs de manera gairebé automàtica.
Nativa. Sí, sí. I fins i tot certs tipus de videojocs ajuden a prevenir l'envelliment cerebral.
Clar, el moment que vas treballant el cap, perquè el que estàs fent ja no és brain training, un joc específic per treballar el cap, sinó que vas treballant el cap perquè has d'arribar dalt de la muntanya per matar un enemic. En aquell moment que de manera en què se't posa un objectiu, se't posa una recompensa i unes mecàniques i unes dinàmiques, en aquell moment comences a pensar i no estàs dient, ostres, em toca fer deures. No.
El Miquel Barceló, que és una de les persones que ve sovint en el programa, m'explicava que hi ha estudis que diuen que no hi ha jugadors federats de bridge, o que hagin estat jugadors federats de bridge amb Alzheimer. Perquè un jugador de bridge té que la feina és de la partida és recordar les cartes que té tothom, la dinàmica, això, has de recordar el que hi ha en la partida actual, i el treballar la memòria aquesta a curt termini és una gimnàstica fantàstica per, en aquest cas, prevenir Alzheimer.
Carles, volies dir alguna cosa?
Que jo, els videojocs que em semblen que tenen molts avantatges, simplement deia que després la realitat és aquesta, no? O sigui, tota aquesta dopamina que et dona el videojoc tan brutal, que estan tan ben fets, després amb un sistema educatiu, diguem, que està una mica desfasat, doncs hi ha aquests contrastos que fan que molts cops estiguin molt una mica apàtics, i no vull dir que traiem els videojocs, segurament hem de canviar el sistema educatiu, però el fet és que això t'ho trobes en un dia a dia, i jo crec que aquest contrast tan gran, ells d'alguna manera doncs ho veuen com, ostres, estic aquí a la classe i estic passiu,
això...
i normalment tinc un feedback que és constant.
Bueno, hi ha tècniques que anaves a comentar-ho tu, no?
Sí,
i la participació de l'alumne i el canvi una mica de registre, no? Digues.
Correcte. Bueno, hi ha el Serious Games, hi ha la gamificació en dins de les aules que canvien completament la dinàmica que diu la Gina, no? I pots convertir la teva aula en un joc completament. Posa-ho allà i equipararàs aquesta societat que demanden aquests alumnes dins de la teva aula.
A Finlàndia s'ha incorporat el Minecraft a dins de l'aula, és a dir, es fa servir el Minecraft per aprendre, doncs, geometria, percepció espacial, per fer treball en equip, treball en grup. Clar, fins i tot es pot arribar a programar en Minecraft, coses que funcionen en Minecraft. Clar, a partir d'aquí, a Minecraft, que és un videojoc que a la nit t'has d'amagar i durant el dia has de construir una casa, és aquest.
I fugir de zombis.
Sí, a la nit t'has d'amagar.
Pots construir objectes.
Sí. És a la nit a dormir tothom.
Però precisament t'has d'amagar en una casa que et vas construint durant el dia perquè a la nit venen els zombis. Doncs amb aquesta idea s'ha creat un univers que va més enllà del joc i es crea un uber-univers en el que no només es juga, sinó que es desenvolupen unes capacitats que es poden implementar a l'aula.
En Sergi diu un Pac-Man funcional.
Bueno, amb el Google Maps ja pots jugar al Pac-Man. Els meus alumnes de 6è estan enganxadíssims al Minecraft, i els tios se'n van a casa, es posen els cascos i a distància,
i el 90% de les persones que viatgen en metro també.
Sí.
També hi ha un canvi al moment que en els jocs s'incorpora la xarxa i ja no estàs, diguéssim, tu jugant amb la maquineta solet, sinó que estàs parlant, tens els cascos, el micròfon, estàs parlant amb un equip, t'estàs coordinant. Això és completament diferent. Bueno, nosaltres, és el que explicàvem abans, quan ara fot molts anys en el meu piset que jugàvem al Quake.
Exacte.
I en Xina ens fotien les pallisses.
Hi ha una foto que ara circula aquests dies per la xarxa, per Twitter, segur que l'heu vista. És com és possible que la tecnologia ens aïlli tant, no? I la foto es veu un tren un tren que fa el camí de Brooklyn a Nova York, no? A una, de Brooklyn a Manhattan, no sé exactament on, que es veuen tots els executius llegint el diari, no? I ningú mirant-se entre si, ningú parlant entre si. Hòstia, no són els videojocs ni d'esta tecnologia, som els humans que som així.
I de fet, amb els videojocs la gent diu, oh, és que s'aïllen i no parlen amb ningú. Perdona, treballar en equip... I de fet acabarem sent més amics perquè tu sabràs els meus punts febles i jo sabré els teus i aleshores ens podrem arribar a coordinar i compensar cada un per poder arribar a l'objectiu.
O destruir-nos.
Queden pocs minuts, tu no sé si volies comentar-li alguna
cosa. Sí, perquè la Xina més és, ara has fundat una empresa amb una colla, no tu soleta, amb una colla. Com es diu aquesta empresa?
Aquesta empresa, per egocèntric que soni, es diu GINAP, però s'escriu amb dues es.
GINAP.
GINAP.
GINAP. I què feu?
El que fem és... a veure, explica això. Actualment hi ha 3 milions d'apps a tot el món. Val? Hi ha 1,5 milió a Apple, hi ha 1,5 milió a Android i diguéssim que Google Play i... Windows Phone i BlackBerry...
12 o 13. Deixem,
12 o 13 apps. Val? 3 milions. Els desenvolupadors, per donar a conèixer aquestes apps, tenen diverses maneres de promoció. I una d'elles...
Contractar xinos que vagin votant l'aplicació.
De fet, aquest és una manera, no? Que diria que seria un tema d'ASO, però una manera menys orgànica. Però hi ha una manera, que és la recomanació. I aleshores, a través de la recomanació, el recomanador s'emporta un tant per cent de les descàrregues que aconsegueixi. Aquest és un model que se'n diu CPI, cost per instal·lació. Jo en lloc de pagar, com en un banner, no, per clic o per impressió, el que faig és pagar per instal·lació. Doncs GINAP el que fa és agafar tota l'oferta de CPI que hi ha a tot el món, l'ordena, la classifica i la neteja, perquè evidentment és un sector amb molt de pirata, amb molt de xinos descarregant-se apps. Aleshores, el que fem és que realment les campanyes que ens arribi és el que és i que funcioni i que tot estigui correcte i tenim un gran sistema de servidors i de VPNs
aquí,
a tot el món.
El filtratge té la marinera, els algoritmes, no?
Sí, diguéssim que som 6 persones només a l'empresa fent això.
Clar, i no ho feu manualment, o sigui, són algoritmes, són programes que ho fan.
Hi ha una part d'algoritme i hi ha una part que és... L'algoritme, diguéssim, que no pren la decisió. Diguéssim,
però si
que és
et
un
fa
humà...
un filtre que després
sí.
Et presenta un resultat.
Exacte, et presenta un resultat i amb aquest resultat tu prens la decisió de si sí o si no. Val? Però aleshores, una vegada està netejada, filtrada, ordenada, perquè després hi ha altres tipus, no? Doncs incentivada o no incentivada, coses molt tècniques, doncs la torna a posar a la xarxa. I qualsevol persona del món pot agafar les apps que nosaltres tenim per promocionar-la, ja sigui en el seu canal de Twitter, Facebook, a la seva pàgina web, fins i tot en la firma del mail, el que vulgui, i per cada instal·lació que aconsegueixi, doncs rep un tant per cent. Són aplicacions, a més, gratuïtes. És a dir, l'usuari, quan intenta descarregar-se alguna d'aquestes apps, són gratis. Però això sí, a dins de l'aplicació o hi ha subscripció o hi ha micropagaments, tipus el Candy Crush. El Candy Crush no cal que paguis, ara però... hi ha gent que acaba pagant. Aleshores, diguéssim, aquí és on està el marge.
Bueno, els senyors que fan Candy Crush viuen de que hi hagi gent que pagui, no?
Exacte. Sí, sí. Però vull dir que la gent no es preocupi perquè quan recomana una aplicació, normalment, habitualment, sempre són gratuïtes.
Molt bé.
S'ha
entès, no? S'ha entès. Sí. Alguna pregunta més o avancem cap a la tertúlia?
Avancem cap a la tertúlia, et convidem a quedar-te amb nosaltres.
Ah, jo m'hi quedo,
gràcies. I ara tenim música?
Sí, avui tenim una noia que fa...
Avui no he triat jo la música?
No, però no, jo crec que avui t'agradarà.
Vale.
The Band Perry i la cançó es diu Down. Never gave up the fight until now. It's gonna hit you hard till you see stars. It's gonna put you through a world of hurt. Oh, I don't believe in getting even, but getting what you deserve. Oh my, oh my. Mama always told me that I should play nice. She didn't know you, but she gave me that advice. I'm through with you. You're one bridge I like to burn. Bottle up the ashes, smash the urn. I'm through.
tune your place. You play with dynamite, don't be surprised when I blow up in your face.
No ens en podíem salvar, avui de la...
No, d'aquesta no, de la música de la piconadora no t'hi pots salvar.
No ens en podíem salvar.
Això, que ja fa unes quantes setmanes...
Gina, l'ha comprada. Aquesta música ha pagat els drets. Tenim els drets exclusius d'aquesta cançoneta.
És com un... Bueno, en fi, és igual.
Us puc fer un jingle amb ukelele,
eh? Ah, sí, que el toca. Doncs això, que fa unes quantes setmanes que estem saludant via Twitter a l'equip i oients de les emissores de ràdio que emeten música a la poma a les seves graelles. I he pensat que seria bona idea fer-ho també no només a Twitter, sinó fer-ho aquí al programa, perquè, per cert, ho emeten, no? I doncs avui toca la primera, i la primera és precisament Ràdio Sant Fos, ràdio on també col·labora en Dani Amo de tant en tant.
Que feu meta permanent.
Exacte. Música la Poma a Ràdio Sant Fos s'escolta cada dilluns a les 16 hores. Per tant, gràcies a l'equip tècnic, directiu i oients per permetre'ns l'emissió i escoltar-nos. Com sempre, deixeu valoracions, comentaris, principalment i sobretot, el més important, comentaris al nostre canal de podcast d'iTunes.
I que facin like i subscribe en el nostre canal de YouTube.
I iniciem una nova secció dintre de Recomo Segui News, que no sé quan serà perquè depèn de que la disponibilitat d'un tercer, que és en aquest cas un oient, però estem contactant amb oients històrics i no tan històrics de Mossega la Poma i els gravem una petita entrevista, una petita conversa. I avui em fa molta il·lusió, Marc, presentar-te una entrevista amb en Sinner Boff, el nostre oient...
Però que ara és Sinner of the Prairie, eh?
Ja,
ara,
sí, ja no, Sinner de la Pradera.
Perquè estava on estava, Carolina...
No, continua estant a Carolina del Nerd. I és de Lleida, és d'origen lleidatà, i vam poder parlar aquest diumenge i t'he fet un petit sinopsis en aquesta petita entrevista que escoltarem amb en Sinner Boff.
Jo sóc original de Lleida, però vaig néixer a Lleida, però després vaig viure a Barcelona un munt de temps i després vaig vindre cap als Estats Units ja fa una pila d'anys.
Bastants, no? Perquè si dius que escoltes el primer capítol de Música a la Poma, això vol dir que fa més de 7 anys o 8, com a mínim.
No, fa des del segle passat.
Des del segle passat, déu-n'hi-do. O sigui, tu ja ets més de Carolina del Nord que de Lleida.
Sí, doncs, bàsicament, pràcticament sí. Fa molts anys que estic aquí. Vaig treballar d'administrador de sistemes durant 10-11 anys a una empresa de serveis radiològics, amb un munt de dades, amb una macro... a la zona, diguem, el terç occidental de Carolina del Nord, una extensió molt gran, amb molts pobles petits i tot, un munt de fibra i tal. O sigui, molt interessant des del punt de vista tech i el punt de vista nerd, saps? I m'ho he passat molt bé, però després fa 2 anys em van fer una oferta per passar-me a fer de DevOps o a fer d'enginyer de sistemes de control, i ara fa 2 anys que estic així desenvolupant i fent sistemes de control intel·ligents per subestacions elèctriques de trens lleugers, de metros, de ferrocarrils i coses d'aquestes. Tinc família, ja tinc família i casa i cotxe i pago els meus impostos. Doncs aquí tenim... Alguna vegada hi ha algun tornado, però cada, no sé, cada n'he vist potser dos amb el temps que porto aquí, però huracans cada estiu. Aquí és terra d'huracans, aquí huracans a tope. Home, el que m'aporta emoció a la poma són diverses coses. Primer està el dia de l'actualitat, que comenteu novetats i està molt bé, i a part, evidentment, sentir-ho en la teua llengua, sentir-ho en català, doncs a mi m'omple molt. M'omple molt sentir-ho en català, i després les tertúlies són boníssimes. Allò me parto la caja, no? Faig un tip de riure i m'ho passo teta, la veritat, és que flueixo molt. Sí, i a part porteu uns convidats que valen molt la pena.
Quins més podcasts escoltes des de Carolina?
Doncs escolto vosaltres, escolto l'Emilcar, escolto l'Internauta, del Leo Laporte, doncs escolto doncs, tots els, diguem, una mica més techis, els de seguretat, el Security Now, This Week in Tech, el Windows Weekly, This Week in Google, el Mac Wake Weekly, i després escolto també doncs, el Món RQ i la competència, el que més, el The Talk Show, with el John Gruber, el Puro Mac,
John Gruber,
Marc Pellier, doncs, una abraçada molt gran, que, bueno, dintre de les diferències i vol ser una mica curós amb les idees i amb les paraules que se diuen, però també que flueixo molt amb les seves idees. Lo que sí vull reclamar és, sisplau, des d'aquí, torneu a ficar la propaganda de Capsid en Can Gregoria.
Doncs,
és que és el que toca. Una abraçada molt, molt forta. Molt forta, moltes
doncs,
gràcies.
Aquesta setmana no li farem cas.
El que té que fer és que quan baixi cap a Catalunya ens hem de fer una desvirtualització cervesera.
Exacte. Doncs, Siner, no serà aquesta setmana, però jo et prometo que la setmana que ve recuperarem la falca de Càpside original
amb el Can Gregorià d'una vegada, perquè...
Doncs sí, això, doncs ja sabeu que tenim un nou patrocinador en aquest cas, que es diu Ironhack, aquests cursos
intensius...
Que fan
intensius, els bootcamps, aquests...
Cursos intensius i presencials...
Tortures massives per transformar la teva ment per convertir-te en un programador que respira... com un drac que respira foc?
Sí, ets un Ruby on Rails, seràs un... Vuit setmanes per aprendre a programar web o iOS, al capítol 240 de Mossegar la Poma trobareu una entrevista...
Al final d'on una samarreta, com el Dragon Can, I Survived the Ironhack.
Okay, exacte. Això, que allà explica l'experiència. Si t'apuntes a Ironhack per mitjà d'aquest enllaç, ironhack.com/mossegalapoma, rebràs dues sessions d'introducció personalitzades, s'ha de fer una preparació prèvia i una història, una entrevista, doncs dues hores d'aquesta prèvia, personalitzada i presencial, les rebràs gratuïtament abans de l'inici de la formació. Uh-huh. I ens n'anem cap a la tertúlia Mossegui.
Parlem-ne. Tertúlia Mossegui, l'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
Molt bé, Tertúlia Mossegui, avui amb en Carles Canyo, la Gina Tos, en Dani Amo, en Marc Alier i el que us... I aquí el que està aquí segut també, en Tomàs Manzanares.
Sí, et dius Tomàs Manzanares.
Gràcies. Primer tema.
Quin soy?
Porto una setmana una mica fotut.
És que se'n va anar a Polònia
i
ha tornat molt malament. No
he tornat fatal.
Li van donar ratafia polonesa i vés a saber.
Beuen cervesa, bàsicament.
Cervesa, això
està bé. I no està malament la cervesa polonesa.
Vinga, va, primer tema.
Stack Overflow, una enquesta, gràcies. Una enquesta que s'ha fet a 26.086 desenvolupadors a 157 països.
Aquella entrevista és petroli. D'entrada, us llenço ja primer temes. El primer tema és, a la Facultat d'Informàtica, per exemple, estem molt tristos perquè tenim molt poques noies. Mm-hmm. O sigui, ja potser un percentatge, doncs, ara tindrem un 12%. I els dèiem, què passa? Estem fent alguna cosa
sempre
malament?
Sempre hem estat tristos.
No, però quan jo estudiava, no, hi havia com un 30% de noies. Jo estic casat amb una informàtica.
Jo estudiava, no?
Vale? Perquè tu vas vindre després, però just després va haver-hi com un canvi de llicenciatura en enginyeria. I no, les noies costa molt que vinguin a la facultat, o sigui, costa molt. Jo moltes vegades he tingut assignatures on no he tingut cap noia a classe, ara en tinc dues, és l'hòstia, imagina't, dues noies. Però és que l'enquesta de Stack Overflow ho posa 12% de noies,
però menys sí, quantitat i més qualitat.
6% als Estats Units.
No, worldwide.
Global 6%.
Ha baixat la qualitat i ha pujat la quantitat i ha pujat la qualitat, o
Dani, són persones.
Bueno, penseu que s'ha fet, aquesta enquesta s'ha fet a 157 països, eh? O sigui, aquests 26.000 participants són de 157 països, per tant,
o sigui, hi ha un 6% de dones que es dediquen a programar. És a dir, jo crec que deu ser que les dones són massa intel·ligents per dedicar-se a la programació.
Però només us diré una cosa, en els campionats de robòtica i de programació adolescent, és a dir, dels 10 cap als 16 anys, els guanyen dones. Són mixtes i els guanyen dones.
Ja, sí,
el que passa
és
que hi ha un forat negre entre els 16 i els 18 anys que no sé què fem les ties, però ens oblidem de la robòtica, de la programació, de les matemàtiques i fem altres coses.
Deu ser els One Direction o alguna cosa així?
No, no crec que sigui això. Jo crec que de sobte també ens deu tirar enrere. No ho sé, perquè jo volia fer informàtica, però quan vaig veure que hi havia molta matemàtica i que les matemàtiques no eren el meu, vaig dir, saps què? Tira cap a un altre cantó. I va ser la por a les matemàtiques. Però jo crec que també és una por a que serem les úniques dones d'allò. I marcar allò és que hi ha poques dones tota l'estona i posar-ho en el focus com que hi ha poques dones, que és un missatge negatiu, en lloc del missatge positiu que seria dona, tu pots estudiar això perquè també és per tu, que diguéssim que és el mateix missatge,
però
és canviar el missatge.
A la Politècnica tot són carreres tècniques i hi ha matemàtiques per un tubo i hi ha moltes dones, o sigui, no enginyeria, arquitectura, a camins hi ha una quantitat de noies industrials, les tenim aquí al costat.
Sí, però és el que us dic, hi ha algun forat negre entre els 16 i els 18 anys que fa que les dones de sobte
diguin que informàtica, culpa dels informàtics.
Fora.
Perquè aquí jo tenia un becari que el que feia...
Desespanteu.
Tenia un becari que el que feia és que deia, quan s'anava de marxa i tal, en comptes de dir que era estudiant d'informàtica, deia que estava estudiant infermeria. No, fisioteràpia, estudia fisioteràpia.
Lligava
molt més. Fisioteràpia,
doncs el tio
això està canviant,
anava pel món i a més ja tenia els pantalons blancs i tot. I
les crocs aquelles.
Sí, ja anava preparat, el tio anava, jo soy fisioterapeuta.
A part del tema de la dona, Stack Overflow també parla dels developers, dels diferents llenguatges, perdó. I és curiós com quins llenguatges ara estan ja, diguéssim, a la punta de la onada, que ja, òbviament, aniran a canviar, entre ells el decrepit PHP, no? I en canvi, llenguatges com Ruby, Ruby on Rails i altres que els esmentem ara i que la gent està pagant molt i molt per estudiar, encara tenen un percentatge de desenvolupadors petits, no?
Bueno, a veure, hi ha llenguatges.
Podeu llegir una mica els percentatges?
Sí, mira, Java, PHP, a veure, PHP per dir és decrepit, però hi ha demanda perquè hi ha quantitat de sistemes fets en PHP.
JavaScript amb un 54,4%, després ve SQL amb un 48%, Java amb un 37%, C amb un 31,6% i després ja ve PHP, Python, C++.
És C-Sharp, perquè jo volia fer aquesta distinció. El C, el llenguatge C, un 16%, i encara hi ha molts llocs que estan fent com a primer llenguatge per la gent que comença el llenguatge C, que són aquests nanos que juguen aquests jocs espectaculars i han de fer un programa amb el fons negre i un text que demana ¿este número primo o no primo?
¿Pero primo de quién?
¿Pero primo de quién?
Yo digo hermano, pero no primo.
Hi ha una altra estadística que també em va cridar molt i és el percentatge de persones que treballen en remot i a l'oficina.
Lo interessant d'això és que l'enquesta diu que la gent que treballa remotament cobren de promig gairebé un 40% més que els que no treballen remotament.
És a dir, que si tu ets bo, pots treballar remotament, vol dir això?
O potser que hi ha més productivitat en la gent que treballa remotament.
Al final la flexibilitat és el que prima, no? Tens més qualitat de vida.
Jo crec que...
No, i saben, quan fas el treball presencial, perquè normalment no és totalment remot, sempre al final t'has de trobar. Home, però quan fas reunions, quan et trobes, les aprofites de veritat.
Acaba de reduir... Bueno, acaba de fer un canvi de jornada. Vull dir, i dona més flexibilitat entre quan tu vulguis. Vull dir, al final, si tu tens flexibilitat horària, evidentment t'has de trobar quan t'hagis de trobar. No tot és virtual, no?
Hi ha alguna dada més?
Sí, hi havia una molt curiosa.
Deixeu-me dir-ho, la més bona.
No,
la de la cafeïna està molt bé.
Sí, voleu saber quin país consumeix més cafeïna?
Noruega.
Són d'aquests.
Són països nòrdics els que més. I el país amb desenvolupadors més grans és els Estats Units.
Perquè porta més anys, perquè fa més anys que tenen accés als ordinadors. Però a mi el que més em va agradar és quan parlen dels sous dels programadors. Quan parlen dels sous dels programadors, a part de dir, mira, jo què sé, un programador als Estats Units no sé si cobra doncs, de promig $60,000 o una Noruega $70,000 o una Espanya $40,000, el que fan és regularitzen el sou dels programadors pel poder adquisitiu. Llavors, com ho fan? Doncs amb un mecanisme que ha creat la revista Economist i que a altres consultories d'economia ja tenen índexos semblants. O sigui, no és una cosa estranya. És el que se'n parla de dir, se'n parla de burgernomics. Burgernomics és economia a partir de les hamburgueses. El que diuen és, amb el teu sou, quants Big Macs pots comprar?
Anualment, diàriament...
No, tu dius, quant val el Big Mac al teu país? I a partir d'aquí, mira quin és el teu sou brut anual. Llavors, mira, amb el teu sou, tu pots comprar tants Big Macs. I llavors comptes per països si quants Big Macs pots comprar. Perquè si pensem, clar, el Big Mac, hi ha molts factors en el preu del Big Mac. Des del preu de l'habitatge, el sou de les persones, els impostos, el preu del petroli, perquè hi ha coses que es mouen avui i avall. A part, la funda està feta de petroli, la funda del Big Mac, i segurament l'hamburguesa també, però això és un altre tema.
L'hamburguesa té el mateix gust aquí que a Polònia.
Exacte, sí, perquè està feta...
Però que bo que està, per favor.
Sí, és una cosa estranya.
A mi el que m'ha sorprès sempre del Big Mac és que el cogombre... que sap exactament igual a qualsevol país del món.
No, però jo he descobert el secret del Big Mac i el cogombre, perquè és cogombre que està macerat amb vinagre i mel. I llavors té aquell gust i el venen a part, el pots comprar a part.
Grans de mostassa.
A mi
sense cogombre.
Bueno. I tampoc t'agrada el pebrot, no, com el xinxant.
Hi havia una cosa que... Bueno, això se li deia el Big Mac Index, això que dius.
El Big Mac Index.
I una altra cosa curiosa és que a Europa Occidental es paga el doble que a Europa de l'Est, i als Estats Units es paga el triple que a l'Europa de l'Est. Aquí hi ha un clar model de negoci.
Sí, però en canvi, per poder adquisitiu, és a dir, normalitzat segons el Big Mac, el millor país on està són els desenvolupadors d'Ucrània, que cobren bastant menys que els d'aquí, però en canvi en allà pots comprar molts més Big Macs. I llavors fent una regressió, diguéssim, recta aquesta...
No,
veure,
no per res, però la meitat d'Ucrània està en guerra.
Aquí vale? Estem...
No
està en guerra, està directament sent invaïda per Putin. Ja. Això no és una guerra, és una invasió...
Ho dic per posar les coses en context.
A més, una cosa molt interessant a Ucrània, que és que quan van tindre allò de Txernòbil, si mireu els mapes de dispersió de la radioactivitat, en comptes de fer una rodona, es va fer, diguéssim, com un Pac-Man, i en el forat hi havia Kiev. Perquè resulta que no, aquí no va entrar la radioactivitat, és curiós.
Bueno, això era un tema de vents i va anar cap a Noruega, que ho sàpigues, va anar més cap als països de l'Escandinàvia.
Sí, però tu mires la... Van fer... resulta que casualment aquí no entrant no cal evacuar.
Estem al Museu de la Poma, cal parlar una mica d'Apple, i aquesta setmana...
Gina, et compraràs un Apple Watch o què? O te'l regalaran?
No crec que em compri un Apple Watch perquè no vull estar carregant el mòbil, el tablet i l'Apple Watch cada dia.
A més a més, ha de pesar allò, eh?
No, a veure, no és un tema de pes, és un tema de 18 hores de bateria. Això ja ho vam parlar i ho vaig dir quan va sortir. A mi em sembla un gadget, un giny molt interessant, però són 18 hores de bateria. Que sí, que és veritat, que en 18 hores segur que trobo un moment per tenir un endoll i tornar a carregar el següent.
Però està pendent de carregar-ho tot.
Però exacte, és aquesta dependència dels endolls que m'està en general la tecnologia.
I no només d'un gadget, sinó de molts.
Exacte, que si només fos el mòbil o només fos el watch, val. Però després, ostres, agafes l'iPad i dius, merda, 17% de bateria. Ostres, l'havia d'haver carregat.
Un iPad amb un 17% de bateria dura, eh? Dura bastant, mires
sí, però de sobte te'n vas.
Pots mirar un episodi de Joc de Trons.
No, però
i tal,
és el portàtil,
eh?
És cada vegada
és
més.
És cada vegada més coses, sí. I de sobte et trobes a casa buscant endolls com un idiota. perquè no tens prous endolls i carregadors.
I què ho sap? I ha fet uns mobles que permet carregar els teus...
Sí, però es fa per NFC, no? Per
només la tecnologia.
No, crec que amb els dispositius d'Apple no funciona. Aleshores, clar...
No té NFC.
Què fem, els pomeros?
Et compres un power pack, una bateria d'aquestes... I...
Bueno, d'això m'ha dit que aquesta setmana ha sortit l'actualització per Mac de 10.10.3, que incorpora l'aplicació de fotos, que s'utilitza l'iPhoto, i també s'ha actualitzat l'iOS 8.3.
I les Wi-Fi Enterprise continuaran com el puto cul, volia... perquè des de que hi ha el Mavericks el Yosemite aquest, els Wi-Fi Enterprise van fatal.
I els Bluetooth 4.0 en teclats antics també, que també hi tenim problemes. Jo volia dir que
almenys el Bluetooth del cotxe continua ben a l'iOS.
Aquesta setmana aquestes actualitzacions resolen un problema molt greu, que afectava al nucli de Darwin, que sabeu que és el core del sistema operatiu tant d'iOS com de macOS 10.
I només arreglen per a la darrera versió del sistema operatiu, és a dir, que la gent que tingui un iPhone 4 o anterior no podran tindre aquesta actualització de seguretat.
El que sí que s'han notat millores és en el funcionament, sobretot amb teclats de tercers, en general per iOS, que era un problema, a vegades quedava allà encallat. A
mi... parlant de teclats, el MacBook aquest que jo critico tant, sí, sembla ser que el teclat és un xurro i a la gent no li agrada.
Bueno. Això és mossega la poma o mossega l'Android?
No, no, jo em dedico a carregar-me a l'últim MacBook que era aquest. No.
Bueno, i pel tema fotos, només dir-vos que ja fa dies que com vam tenir la beta vam fer una revisió, que entreu a mossega la poma o us connecteu a la show notes.
Una altra mala passada pels que érem usuaris d'Aperture, que ens descontinuen el producte.
Correcte. Bueno, doncs, criticat a tot Cristo, ja sabeu que aquesta secció de la tertúlia la patrocina Capside. Encara aquest anunci, escolteu-lo bé, perquè és l'últim abans de que torni...
D'una vegada. La versió clàssica amb el cant gregorià.
La versió clàssica amb els cants gregorians.
Capside és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC essencials per clients com el Punt Avui o Meteocat. Amb més de 12 anys d'experiència, Capside és expert en rendiment i escalabilitat per projectes d'entorns crítics, cloud i big data. Capside, el teu especialista en infraestructures per projectes cloud. Troba'ns a capside.cat. Temps de propostes i suggeriments a Mossega la Poma. A mossegalapoma.cat/revisions trobaràs els productes revisats i recomanats per nosaltres i vosaltres. Si fas servir els enllaços als articles revisats al blog, no et costarà més diners, però ens ajudaràs a mantenir el programa. Connecta't a mossegalapoma.cat/revisions. Gràcies.
Molt bé, tens de propostes mosseguis. Aquesta setmana no hi ha gaires, per tant...
Jo sí que en tinc. Primer de tot, a veure, heu d'acabar de veure l'última temporada de Vikings, heu de veure el Joc de Trons, ja tenim 4 o 5 episodis en el BitTorrent preparat, però estan en simple definició, eh? O sigui, si per mirar-ho a l'iPad està bé, però si voleu veure a la tele, millor espereu que vagin sortint...
Jo explicaré com veure-ho a Mac.
Els 5 episodis que s'han filtrat, no, perquè s'han filtrat en SD. Però hi ha el primer episodi que ha sortit, que jo és el que us recomanaria mirar i prou, en alta definició i bé. I llavors hi ha una sèrie que ha sortit ara, que és la sèrie... una sèrie de Marvel que es diu Daredevil, que es veu que està molt bé i molt xula, i el Sergi diu que no és de DC. Doncs és de DC. Llavors em palma també amb la sèrie del Flash i de l'Arrow, segurament.
Molt bé. Seguim amb propostes mosseguis. En Jordi Oca ens parla d'una aplicació que ens fa una advertència. No l'he provat encara, però la volia provar.
Sort que m'han rectificat a temps, si no em destrueixen a Twitter.
Sí.
Que em podeu destruir igualment, eh?
Igual. Es diu Mac ID i desbloqueja el teu Mac amb el sensor dactilar del teu iPhone.
Sí.
És una aplicació... L'has provada?
De fet, el vaig recomanar a la televisió i a la ràdio, el programa de Generació
genial.
Digital... I és molt interessant perquè pots desbloquejar el Mac amb els dispositius portàtils. I, per exemple, quan poses el dit en el mòbil, aleshores de sobte, pum, se't desbloqueja.
Pues moltes gràcies, Gina.
Carles, explica'm amb què pots desbloquejar també, que ho estava comentant.
No, amb el mugró, però això ho vas explicar tu.
Amb el mugró, exacte.
Hi havia gent que feia servir el sensor de l'empremta amb el mugró.
Sí, i la poteta del gosset i coses així.
És igual, no vull saber. Endavant!
En Jean-Carles Merino, Jean-Carles Merino ens parla d'una conferència, precisament la conferència de JavaScript, la primera conferència de JavaScript a Barcelona, que es farà els dies 22 i 23 de juny d'enguany, i l'organitza la mateixa comunitat de JavaScript.
Déu meu, jo saps com vaig aprendre a programar JavaScript?
No.
El 95.
Déu-n'hi-do, eh? Ja passa,
era una cosa... Bàsicament et permetia fer molt poques coses.
Bueno, ja sabeu fa molts dies, i perquè hi ha un article a Mossega la Poma que explica, perquè va ser suggerit per en Carles Canyo, com veure Netflix a Catalunya, Netflix Estats Units a Catalunya, fent servir una cosa que es diu Smarty DNS, que enganyem, diguéssim, a les DNS al router i tot.
Els Smarties no eren com uns lacasitos?
Exacte. Bueno, doncs total, que no només funciona per Netflix, sinó que també funciona per la nova aplicació que ha sortit per Apple TV, que es diu HBO Now.
Això pot ser molt interessant.
I HBO Now, si et subscrius ara, ho pots fer a través d'una compte de l'Apple ID americana, que la pots crear sense que et costi diners ni tan siquiera posar una targeta darrere, té un mes gratuït. O sigui, que tens un mes per veure Joc de Trons amb alta definició gratuït, no?
Però la idea aquesta és la primera vegada que HBO ha trencat el monopoli del cable i dit ara vaig a distribuir el meu contingut a través directament per internet. I això serà un, diguéssim, anant darrere, diguéssim, de Netflix i d'Amazon, que també estan creant contingut.
Que sapigueu que no només
això
hi ha Joc de Trons.
Això serà una tendència molt bèstia. Mm-hmm. I els últims que quedaran, diguéssim, vinculats al cable i a les emissores de tota la vida seran els esports. Sí. Que serà el més difícil que vagin cap a internet.
Però aquests imagenios i aquestes històries queden totalment esborrades per la subscripció directa contra els
creadors. I aquí a Catalunya tenim The Pirate Bay, que, bueno, que també ens, a més et dona els ratings i molta informació.
La gràcia de la proposta de Smart DNS és que no has de fer de pirata, sinó tu pagues.
No, sí, està bé pagar, perquè jo crec que el problema que aquí tenim un problema com de l'ou i la gallina, que no hi ha empreses que vulguin muntar contingut a un preu adequat sota demanda a través d'internet, perquè la gent és molt piratona, però la gent és molt piratona perquè no tenim alternatives. Ara fa 2 anys parlàvem de que era pràcticament impossible pagar per veure els episodis de Joc de Trons, la primera temporada.
Ara, per exemple, Movistar va treure lo de Movistar Series, que per 7 euros al mes tens sèries tipus Better Call Saul i similars, i clar, la gent deia, on està el truc? No, perquè al final
no
que Movistar pugui oferir una cosa a un preu en el qual tu estàs disposat a pagar per tenir el servei, perquè, amb perdó, és un rotllo haver d'anar al Pirate Bay, baixar-te el dedo, després el subtítol, sincronitzar, ai no, calla, que aquest no és, que aquest és per Yifi i jo el busco per web de LOL, i aleshores, clar, si de sobte tu pots tenir, com això, Movistar Series en versió original,
7 euros al mes, és
exacte,
que...
Ostres, endavant, a mi no m'importa pagar. Jo era de les que pagava Mega Upload precisament perquè volia veure sèries. A mi no m'importava pagar. Ara, però que m'ho donguin i que m'ho donguin amb un servei com jo ho vull, que és amb HD, amb versió original, amb subtítols en anglès.
Però el problema és que Movistar per 7 euros et donarà una oferta i després a mi el que em passa és que tinc Netflix, però Netflix, per exemple, Big Bang Theory no hi és, o moltes altres que m'agraden no hi són. Llavors, o sigui, al final, jo tampoc volia piratejar, però hi ha vegades que dius...
Però és un
punt
de partida.
El que no faré serà pagar Netflix, AppGeo, Movistar, clar, i no sé què, però... que tot em sumarien 30 euros al mes.
Llavors, bueno, o potser hi haurà un mes, ara que surt Joc de Trons, pagaràs AppGeo, quan surt quan surt House of Cards, pagaràs Netflix...
Si pagar... M'encanta que les propostes es generin amb tertúlia. No era el cas.
Però és que, conya, estat un tema interessant, home. Allarguem el programa 5 o 6 minuts.
Pagar i piratejar.
No pots.
Un servei que es diu Putio, que és Torrents al Núvol, i que a més, els subtítols te'ls troba ell directament i és compatible amb Chromecast, o sigui, és una meravella.
Una proposta de Chromecast, a través del Chromecast.
Grito, grito huracanado, grito huracanado, que ja no va molt ja. Ese grito... Molt bé, senyors. Marxem ja ara, sí, de veritat,
que
les
emissores.
Gina, moltes gràcies.
A vosaltres, a veure si torno,
Quan vulguis.
Dani Amo, Carles Caño, Jesús Mira del revés.
A veure si veniu la setmana que ve.
La setmana que ve més entrevistes i actualitat tecnològica.
No sabem qui tenim, no ho sabem.
Gràcies a tots per la vostra atenció. Ens retrobem la setmana vinent. Comentaris, suggeriments, idees, tot el que vulgueu, a cultura@mossegalapoma.cat, a twitter@mossegalapoma o també a la comunitat Mossegui, a Google+. Per cert, a Twitter ja som gairebé 6.000.
No vegis.
Déu-n'hi-do,
I no oblideu oxitocinar-vos i dopaminar-vos, que feia temps que no ho dèiem.
Adéu-siau.